но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной...
Esperem que us endugueu un gran record de Rússia, de la seva cultura autèntica, de la seva història única i de la seva rica naturalesa, de la nostra gent amable, hospitalària i amigable. Els hem obert al món les portes del nostre país i els hem entregat els nostres cors. Benvinguts al Mundial. Benvinguts a Rússia.
D'aquesta manera, el president de Rússia, Vladimir Putin, va donar la benvinguda a totes les seleccions, demostrava dots de gran anfitrió. El Mundial, com els Jocs Olímpics i com tants altres esdeveniments esportius i culturals, amaguen grans operacions polítiques al darrere. Avui volem explicar-vos el paper del futbol com a anestesiant, però com a element també dissuasori, però també del futbol com a art i també d'art diplomàtic. Volem repassar grans moments històrics, futbolístics i extrafutbolístics que han teixit l'imaginari col·lectiu dels mundials. I estareu pensant, però si la Mònica no té ni idea d'això. Efectivament, ni idea. Per això m'he proveït de tres cervells que sí que en saben, i molt, i que si explotessin junts col·lapsarien la galàxia. Ramon Besa, redactor del diari El País. Molt bon dia, Ramon.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, a Terra, no estic a la galàxia.
No estàs a la galàxia. No, no, a tu que han de peus a Terra.
Ni a Rússia.
Arran de Terra i prou, exacte, i no estàs a Rússia. Bastant, sí, bastant sorprenent. Toni Padilla, cap d'Esports del diari Ara, que tampoc és a Rússia.
Malauradament.
És aquí al meu costat, malauradament.
Ben acompanyat, però malauradament no sóc a Rússia.
Aquí estàs. Però com que els vostres cervells són necessaris per entendre els mundials, aquí esteu. Ramon Usall, autor del llibre Futbolítica, històries del club políticament singulars. Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Tot
jo
bé?
Des de Lleida, que no és Rússia, però que també està a la distància respecte allà on sou vosaltres.
Ah, exactament. Escolteu, la primera pregunta és, el Mundial es fa servir com a eina per rentar la imatge dels països, Ramon? Rússia, Qatar, Estats Units... És a dir, realment són instruments propagandístics al final o no?
I tant, i tant. I jo crec que el Mundial ja forma part del calendari de cites diplomàtiques internacionals. I el primer partit d'aquest Mundial de Rússia és molt curiós perquè va ser precisament l'elecció de la seu del Mundial de 2026, que precisament anirà a parar als Estats Units, a Mèxic i a Canadà, on
sembla que...
I curiós, perquè la FIFA ha fet possible que tres presidents que estan completament enfrontats, Trump, Justin Trudeau i Enrique Peña Nieto, coorganitzin, és veritat que Trump segurament no hi serà, el Mundial de 2026, però és que a més no deixa de ser paradoxal que Mèxic i els Estats Units, escenari d'un dels conflictes més sagnants del món amb Síria, Afganistan i l'Iraq, que és la narcoguerra que es viu a la frontera entre Mèxic i Estats Units, doncs acabi esdevenint seu del Mundial de 2026, com Rússia ho està sent enguany quan manté des de 2014 un conflicte obert al Donbass que fa que la situació de Rússia, Putin donava la benvinguda. Jo no sé si haguéssim pogut escoltar d'altres veus, com per exemple la d'un vaguista de fam, un presoner polític ucraïnès, l'Oleg Sentsov, que està empresonat en presons russes i que porta gairebé 40 dies en vaga de fam, precisament demanant l'alliberament dels presoners polítics ucraïnesos que hi ha a Rússia, que segons fonts humanitàries són gairebé una setantena, i la veu del qual... doncs té escàs impacte internacional precisament perquè Putin vol utilitzar el Mundial per netejar la imatge de la seva Rússia.
Ramon, ves, això també passarà, suposo, amb Qatar, no? Passarà amb Rússia i netejar la imatge, després Qatar, veurem què passa, no?
Per mi hi ha un element interessant que vaig viure una mica al Mundial de Brasil, al congrés que hi va haver de la FIFA, quan els patrocinadors van fer públic un comunicat dient que volien que se sabés per què els Mundials havien anat a parar a Rússia i a Qatar. És a dir, d'alguna manera van dir els que paguen la festa volem saber de què va la pel·lícula, perquè, clar, no és normal. Aquí va començar les investigacions del New York Times, la comissió d'ètica de la FIFA dirigida per Michael Garcia, i va acabar amb les conseqüències que ha anat tenint. Tots els dirigents de les federacions sud-americanes especialment i algun altre personatge vinculat a multinacionals, doncs se'n van fer la pell, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, això ja ha començat a ser només un aparador o una manifestació que et podies trobar, doncs, ara estem amb Putin, i jo recordo també especialment el de Sud-àfrica amb Mandela, no? Vull dir, la imatge de lo que és Soweto, de lo que és Johannesburgo, i que tu tens la sensació de que el món es para i que ells se saben mirats. Recordaré sempre el partit de Ghana i Uruguai, com tothom volia que guanyés Ghana, pràcticament, no? Perquè era l'explosió d'aquell... És a dir, hi ha,
petites venjances sobre el terreny.
Això normalment no passava tant, el Toni en sap molt més que jo, però es vinculava més als Jocs Olímpics. El futbol era més una qüestió, tothom estava més pel futbol que no pas per la litúrgia que rodejava el futbol, rodejava els Jocs. I el futbol, ara el Mundial ha aconseguit doncs, això que parlem justament, jo ho sintetitzo amb un llibre que acaba de presentar fa poc el Francesc Trilles, que es diu Pan i Futbol, i abans era Pan i Circo.
Sí.
És a dir, és quan el periodisme s'apropa a aquests grans esdeveniments des d'un punt de vista social, històric i econòmic, no només des d'un punt de vista futbolístic. I per això obliga, per una part, els periodistes esportius a espavilar, perquè abans el que feies era quan t'arribava un comunicat del club del Barça dient demà es presenten els números del Barça, i llavors deies, bueno, que hi vagin els d'economia. Bé, doncs, tal com s'està estructurant el periodisme avui dia, això ha canviat, i aleshores has de fer un esforç i apropar-te doncs, en gent com el Ramon Usall o com el Toni Padilla, que són gent que sempre els hi ha interessat la història. Mm-hmm. És a dir, estem en un moment en què la globalització ens porta allò a dir, no podem ser sectaris i dedicar-nos només a una cosa. Per tant, el que està passant a Rússia permet a molta gent conèixer qui és Putin, quines són les relacions sociopolítiques, i si no hagués estat pel futbol, potser ni se'ls haguessin assabentat. Jo recordaré, perdona, no vull fer demagogia, a l'Emili, jo vaig fer l'Emili, ja sóc gran, em faig vell. I a l'Emili jo vaig estar amb un grup de nanos de Canàries,
sí,
que no sabia llegir i escriure. De vegades l'Emili servia per això, estem parlant dels anys 80. I van aprendre a llegir a partir de les cròniques del futbol, perquè els interessava el futbol. És a dir, per aprendre història, per aprendre economia, és una bona plataforma.
I perquè tu els vas ajudar.
Bueno, no, érem un grup, no només jo. Però, vull dir, és una cosa que em va fer reflexionar sobre l'efecte que de vegades tenen circumstàncies que han estat malmeses o mirades d'una manera així com frívola, dir, va, ja són els de la penya del futbol, els de la redacció que es foten en un racó a cridar i que només estan pendents de si la pilota entra o no. No, doncs això ara ja, sobretot amb el Mundial a Rússia i a Qatar, després d'haver passat per Sud-àfrica i que els americans es queixin perquè no els hi toqui amb ell fins que ara han sortit la seu, vol dir que això ja interessa tot món.
Toni Padilla, parlem dels Mundials. Em sembla que Hitler va intentar aconseguir-ne un, no? No ho va aconseguir, però ho va intentar, i en el cas de Mussolini, quan ell governava, sí que el Mundial va tenir un paper realment, per als protagonistes, molt delicat, perquè era o guanyaven o els pelava.
Sí, bé, segurament no els haurien pelat, però haurien tingut algun tipus de represàlia política, no? Al final s'acaben creant moltes històries, vull dir, no, difícilment hauria executat a les grans estrelles del futbol italià, però els hi posava una pressió d'alguna forma, que és el que feien tota la ciutat italiana, que era, si estàs amb mi, les coses aniran bé, si falles, d'alguna forma acabaràs amb algun desterrament interior. El primer Mundial de la història és el 1930, es fa a Uruguai, aquí sí que s'escull precisament a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, en un congrés de la FIFA, i és possiblement gairebé l'únic Mundial en què es decideix la seu per raons futbolístiques, perquè l'Uruguai era en aquell moment la millor selecció del món, i guanya en aquell Mundial. El segon, 34, ja el guanya la Itàlia de Mussolini, que a més guanya amb alguns arbitratges estranys, un partit molt, molt conegut, que és un Itàlia-Espanya, l'Espanya republicana, la Itàlia feixista, el partit s'ha de tornar a jugar, que acaben en empat, jugadors lesionats, uns arbitratges molt permissius. El 38 torna a ser molt polititzat, es fa a França, la França del Front Popular d'Esquerres, molta pressió contra els italians, aquí Itàlia guanya, fora de casa, demostrant que tenia molt bona generació de futbolistes. I el quart Mundial, tot i que inicialment quan neix això dels Mundials es va parlar d'aquest concepte que seria un cop al Mundial Amèrica, un cop a Europa. Un cop a Amèrica, un cop a Europa. En aquella època, Àfrica i Àsia, com estan colonitzades, no existien. Fixa, ja portàvem dos a Europa. El quart estava destinat a ser a l'Alemanya de Hitler, perquè havien organitzat els Jocs Olímpics de Berlín amb molt d'èxit i, per tant, també volien treure un profit, però esclata la Segona Guerra Mundial i a partir d'aquí no es fa. Han estat molt, molt polititzats, sempre. Per exemple, hi ha la...
Però Àfrica quan intervé per primera vegada?
Àfrica comença a intervenir, d'alguna forma, generant un boicot. A partir dels anys 50-60 comencen la major part d'estats africans, també asiàtics, a aconseguir la independència. Per tant, dins d'una lògica de fets, m'independitzo, govern propi, entro a les Nacions Unides, tinc representació, tinc ambaixades, selecció de futbol oficial. Mm-hmm. I llavors, per tant, es troba la FIFA, que sempre estava en mans de personatges europeus o americans que tenien el pastís molt ordenat, que de sobte comencen a aparèixer seleccions africanes que diuen, ei, volem arribar. I què fa la FIFA? No els hi dona una plaça directa als Mundials. Hi arriba un moment que tenies ja més seleccions africanes gairebé que europees, però no tenien dret a jugar al Mundial. Havien de jugar, era entre tot Àsia i tot Àfrica, una sola selecció es classifica al Mundial. El 66 es fa un boicot molt gran de dir, escolta, o ens doneu una plaça directa, que passa el 70, la guanya el Marroc, o no jugarem les eliminatòries. Només hi ha una selecció que no fa el boicot, Corea del Nord, que ja anaven, aquella, aquella època, anaven al revés dels altres i es classificaven per jugar al Mundial del 66 i a més fan un bon paper. Per tant, Àfrica d'alguna forma o Àsia sempre és aquella lluita per picar la porta i dir, doneu-nos places en una de les poques coses que existeix avui en dia en què Europa encara segueix sent la potència central, perquè a nivell econòmic o polític ja no ho és, a nivell futbolístic encara ho és.
Ramon, és molt interessant això que ens està explicant Antoni Padilla, perquè et dona una dimensió que en paral·lel al que està, el que va passar en aquell moment amb la política, la descolonització dels països i la línia... Es van alineant el moviment de països no alineats precisament per tenir un paper a la internacional, en futbol hi havia la mateixa batalla.
Sí, sí, i de fet a mi m'agradaria comentar una anècdota de la qual un dia com avui, un 18 de juny, es compleix el 24è aniversari, que posa de manifest que la geopolítica del Mundial ja no té només a veure amb allà on es juga, sinó que fins i tot, no, contemplant els partits per televisió, doncs hi ha fins i tot un cert risc per les preses de posicions polítiques que moltes vegades suposa animar una determinada selecció. Malauradament, avui fa 24 anys, el petit poblet de Logan Island, que és un llogarret de 200 habitants a Irlanda del Nord, de majoria nacionalista i republicana irlandesa, doncs mentre es jugava un partit entre la República d'Irlanda i Itàlia, que donava inici, diguem, a la fase de grups del Mundial dels Estats Units del 94, doncs van entrar dos militants d'extrema dreta de la Força de Voluntaris de l'Ulster i amb un fusell d'assalt i cridant fenians bastards a les 24 persones que estaven aplegades mirant aquell partit, doncs van matar 6 persones i en van ferir a 5, pel senzill fet de considerar que a Irlanda del Nord recolzar a la selecció de la República, a la que recolzen els partidaris de la Unió d'Irlanda, era una presa de posició política. És un dels grans atemptats abans de la treva de l'Ira del 94 i té lloc precisament mentre es mira un partit de futbol. I si seguim amb aquesta idea, jo crec que també es bo recordar-ho, no? Les últimes semifinals del Mundial de 2014, que juguen Argentina i Holanda i que acaben suposant la classificació dels de Messi per la final, aquell 9 de juliol de 2014, Israel bombardeja Gaza i mata 9 joves que estan en un bar a la platja de Khan Yunis mirant precisament el partit. I encara, si anem una mica més enrere, el dia que la selecció espanyola es classifica pel Mundial del 86, el 25 de setembre de 1985, hi ha l'atemptat més tràgic dels GAL a l'hotel Montbar a Bayona, on precisament els 4 refugiats militants d'ETA que estan exiliats a Bayona estan mirant el partit que Espanya i Islàndia juguen quan entren aquests mercenaris del GAL i disparen contra ells. Per tant, jo crec que aquesta geopolítica del Mundial fins i tot es trasllada quan nosaltres mirem els partits per televisió i crec que l'impacte polític, segurament els que éreu a Barcelona, no?, mentre hi havia un acte públic per seguir el debut de la selecció espanyola jugant contra Portugal, per cert, amb personatges com l'Aviol, que sempre ens diuen que no s'ha de barrejar futbol i política, i hi va haver tota una sèrie de càntics després per la ciutat, no?, d'exaltació franquista en alguns casos, que ens manifesten que, òbviament, i jo crec que hi ha milers de perspectives per analitzar el Mundial des d'una mirada política, però aquestes en serien unes bones mostres, sí, sí, no? I jo pensant precisament en un 18 de juny, doncs tenir un record segurament per una de les grans tragèdies com és aquesta matança de seguidors de la República d'Irlanda al comtat de Down, que va suposar doncs un trasbals en un moment en el qual els 6 comtats del nord començaven a articular el procés de pau.
Tot això que està dient ara en Ramon, lliga amb això que dèiem, no?, que a vegades el Mundial es converteix en aquesta expressió de les relacions difícils, violentes entre països. Els Estats Units i l'Iran l'any 98 van rebaixar com a mínim durant una mica, durant una estona, la tensió que tenien. L'Iran va guanyar 2-1, la gent va sortir als carrers a celebrar-ho, un partit que el propi president dels Estats Units, no em sé imaginar ara, Donald Trump, dient el que va dir Bill Clinton aleshores. The World Cup
is beloved across our... El Mundial de Futbol és un esdeveniment estimat arreu del món perquè ofereix a la gent una oportunitat de no ser jutjades pel lloc on va néixer, el color de la seva pell o la seva religió. Es valora la seva habilitat, el seu esperit i la seva força. I el partit que avui se celebra entre els Estats Units i l'Iran espero que sigui un altre pas per acabar amb les tensions entre les nostres nacions.
Però és tot molt momentani, no, Toni?
Sí, sí, sí. Anava molt lligat a l'administració Clinton. És molt curiós perquè aquesta va ser la part bonica, però llavors hi ha la part dolenta. Aquest partit es juga a França. Llavors a les graderies hi havia moltes famílies exiliades iranianes que havien escapat del regne dels ayatollahs, per tant hi havia moltes dones. Llavors, la senyal de la televisió estatal de l'Iran el que va fer és va inventar un fals directe perquè tinguessin temps d'editar les imatges quan enfocaven les graderies.
Per treure-les.
Per tant, cada cop que es veia una dona, especialment sense vel, les treien amb uns pans que tenien preparats perquè recordem que a l'Iran encara avui en dia les dones no poden anar als estadis de futbol.
Sí, sí. Ramon Besa, i el que acabem de viure ara a l'entrada del Mundial, de que un Julen Lopetegui el fulminin i Fernando Hierro s'hagi fet cas de fer càrrec de la selecció, això ha passat en algun altre Mundial, en algun altre país? I va haver un
No recordo perquè diguem que hi ha hagut una fractura a les dues parts. Ara hi ha gent que recorda com va passar en Kubala, que va fitxar pel Barça, però diguem que en aquell cas no hi havia una hi havia un mutu acord perquè la federació no volia renovar a Kubala. Jo no recordo cap cas. El que passa que en el context de la tertúlia que tenim és molt interessant perquè fins ara el patriotisme de la selecció espanyola s'atribuïa al Madrid. És a dir, per sistemes creia que ser del Madrid volia dir també ser espanyol. En canvi, es fiscalitzava molt més altres jugadors d'altres clubs en què si mantenien alguna actitud sospitosa. Recordo el cas d'Iribar, recordo el cas de Arconada, per parlar de casos bascos, parlem del cas de Piqué, parlem del cas de Xavi i de Puyol, no? I això ha permès posar sobre la taula de que en determinats països els clubs tenen molta més força que la selecció, en d'altres la selecció més que els clubs. És a dir, ara nosaltres veiem jugar, per exemple, en el meu cas, Perú, que és una selecció que jo no havia vist des de l'any 78, pràcticament, i a mi m'emociona perquè són els peruans i els coneix, i veus que juguen molt bé futbol, i tenim una imatge dels peruans com si diguis, bueno, Perú, però si no hi ha cap jugador aquí, o Mèxic. Per tant, aquests països necessiten molt les seleccions per reivindicar-se al món, perquè així ara parlem de Perú, parlem de Mèxic, parlem de tants i tants països. En canvi, aquí, és a dir, la marca Madrid pot arribar a ser incompatible amb la marca Espanya. Sí o no? Bueno, no ens ho havíem plantejat mai. Per tant, el pols de Lopetegui demostra que els interessos... Hi pot haver un conflicte d'interessos, però per part de qui, teòricament, otorgava la supremacia de la selecció espanyola. Aquí passaria igual, per exemple, en un cas d'Espanyol-Barça respecte a Catalunya. Podria passar, doncs, que de cop i volta l'Espanyol reivindiqués una catalanitat que se li nega amb un gest puntual, o sigui, per invertir...
Vull dir que segurament la selecció catalana ja ha passat una mica.
Bueno, perquè el Barça ha fet de substitut de la selecció catalana. Aquí sí que ho ha fet, és un clas molt més clar que no pas el del Madrid, no? Però vull dir que si no hagués hagut un Mundial, segurament no hagués passat una situació que ara era inversemblant fa, doncs, un parell d'anys.
Sí, escoltant el Ramon també, crec que sí que hi ha alguns... Va haver-hi un cas, diria el 2006, d'un seleccionador que marxa just abans, però va ser per un tema de... I el van acabar perdonant en Togo. Togo, l'únic cop que Togo juga al Mundial, el 2006, però va ser per una qüestió de que es barallaven per primes i per les facilitats, no? Sobre la geopolítica del futbol és molt important, crec que Mònica recalca un fet, que és com s'escull el Mundial. Aquest Mundial que ha guanyat aquesta candidatura unida d'Estats Units, Mèxic i Canadà és la primera que s'ha escollit amb un sistema similar amb el qual s'escollen els Jocs Olímpics.
A mi m'ha sorprès molt aquesta candidatura unitària.
És anterior a Trump, eh? Pensa que porta 8-9 anys treballant.
Estem parlant de països molt grans, tots ells.
Sí, però per què? Molt senzill, aquest serà el primer Mundial amb 48 seleccions. Per tant, hi haurà 90 partits. Per tant, cada cop costa més diners organitzar això i per tant és millor repartir una miqueta a nivell econòmic. Llavors, els experts econòmics diuen que caminem cap a un model en què els mundials a partir d'ara seran sempre compartits per una qüestió de poder repartir la càrrega econòmica. Per tant, és una selecció, un país porta el pes i reparteix alguns partits amb veïns. De cara al 2030 es diu que la gran candidatura serà l'Argentina amb alguns partits a Paraguai i alguns a l'Uruguai. Però el que és molt interessant és quan guanya els Jocs els Mundial Rússia o Qatar, votaven només 22 persones. 22 persones decidien aquest pastís. Per tant, era una invitació a la corrupció. Agafar aquests senyors, sempre homes, i un sopar, un regal, i per tant, 22 persones per escollir això. Com es descobreixen els casos de corrupció i de favors, i compra favors, el que es fa és per apostar un sistema com el dels Jocs Olímpics, és cada federació, és a dir, cada país, té un vot. I a més serà públic el contingut del vot. Per tant, s'allunya la corrupció, però entrem encara més en la geopolítica, perquè si l'encarregat de la Federació d'Iran arriba a votar a favor de la candidatura als Estats Units, quan torna a Teheran, què li haurien dit?
Sí, sí.
Llavors, no podia votar ni a Estats Units ni a Marroc, perquè Marroc i Iran no es porta bé, que va votar blanc.
Bloquegem vies de corrupció, però obrim la d'interpretació
política. I, de fet, el nostre amic Donald Trump, que li agrada molt això de les xarxes socials, va fer una piulada. Recordem que el rival de la candidatura nord-americana era el Marroc, llavors, per una qüestió de solidaritat africana, la major part d'estats africans anaven a votar a Marroc. I Donald Trump fa una pilota dient: seria molt incongruent que tots aquests estats africans als quals nosaltres donem milions en ajudes no se'n recordessin de nosaltres i votessin al Marroc. La FIFA li recorda al president nord-americà que tècnicament els polítics no poden influenciar en aquest procés, que va fer Donald Trump el que fa sempre. Va fer veure que no m'escoltava i va insistir: estarem molt atents a les votacions. Resultat, molts estats africans s'han votat per als Estats Units.
Jo crec que no podem deixar de tancar aquesta taula sense sentir algun moment històric d'aquests mundials que esteu recordant i dels moments que heu recordat. El 22 de juny de 1986, per molts, es va produir la millor tarda de futbol de la història. La classe la va posar, em deia Dani Terra, Maradona, i la veu Víctor Hugo.
La pelota va per Maradona, Maradona puede tocar per Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entra Maradona, falta tres, intenta un cierto. Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Aquest segurament no el veurem repetit, aquesta mano de Dios i aquest gol del siglo. I és... No, Ramon?
La mano i després és el peu, perquè és les dues jugades.
Mano i
peu. Primer és dimoni i després és Àngel amb el gol que fa. És un resum de la personalitat de Maradona, d'Argentina i de tantes coses. Sí.
Un luxe avui tenir a Ramon Besa, a Toni Padilla, a Ramon Usall seguint aquest Mundial. No són allà, però el seu cervell, el servei de les audiències, fa molt profit.